Continguts en xarxa.
Un estudi demostra que els gens de la metamorfosi dels insectes poden ajudar en la investigació del càncer en humans. L'estudi, publicat per eLife, està liderat per l'Institut de Biologia Evolutiva de la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, i ha revelat que el gen Chimmo és responsable d'establir l'estadi juvenil en insectes. El treball també confirma que els gens BRC i E93 tenen un paper regulador en la maduresa dels insectes. Els resultats de la investigació realitzada amb la mosca de la fruita i la panerola descobreixen que aquests gens s'han conservat al llarg de l'evolució dels insectes, i aquests també estan presents en els humans i actuen com a promotor i com a supressor, respectivament, de processos cancerígens. En parlem amb un dels autors de l'estudi, l'investigador en biologia de l'Institut de Recerca Biomèdica, Jordi Casanova. Benvingut.
Hola.
Expliqui'm millor què és el que han descobert i quina importància científica té.
Sí, mira, és ben segut en la vida nostra de cada dia que els insectes passen la metamorfosi. Hem vist les orugues que fan la crisàlida, doncs en aquest cas la mosca fa del vinagre, les altres mosques fan una pupa i d'aquesta pupa surt l'adult. Doncs mentrestant, amb estadi larvari, bàsicament el que fan les larves és créixer. És créixer perquè les cèl·lules es van dividint. I quan arriba la metamorfosi, aquestes cèl·lules, en lloc de dividir-se, el que fan és diferenciar-se i donen lloc a les estructures de l'adult. Doncs aquest procés requereix gens diferents, amb gens que són més específics per tot el que és la divisió i uns altres per el que són parar la divisió i fer la diferenciació. I el que aquest estudi assenyala és que aquests gens que estan ben establerts en aquests insectes que tu mencionaves tenen els seus corresponents homòlegs també en els humans. I en els humans fan funcions similars. El gen que produeix la proliferació en els insectes, en un tumor, provoca que aquestes cèl·lules es divideixin més. Els gens que fan que aquestes cèl·lules en els insectes es parin i es diferenciïn també aturen el creixement del tumor i, per tant, actuen com a supressors de tumors. Aquesta és una mica la base d'aquesta publicació.
Mm-hmm. Perfecte. Llavors, com és possible? Ara igual dic una obvietat segurament per una persona que es dedica a estudiar els gens, però els humans i els insectes compartim gens?
Molts
més dels que ens pensem, no?
Es calcula que un 70% dels gens dels humans i dels insectes són comuns. Hem de tenir en compte que hi ha tots uns processos bàsics en la naturalesa, la divisió de les cèl·lules, el tipus de cèl·lules que es formen, tot això està conservat. I sobre aquesta base és sobre la que ha anat treballant l'evolució. Els insectes tenen músculs, tenen estómacs, tenen sistema nerviós, i per tant no és estrany que alguna de les peces que es fan servir per fer aquests òrgans en els insectes també les tinguem nosaltres en els humans. El que sí que és veritat és que durant l'evolució els papers d'aquests gens s'han anat especificant i s'han anat adaptant a l'organisme en què estaven. Però, efectivament, nosaltres tenim un 70% més o menys de gens conservats, i això fa que moltes de les malalties dels humans puguin començar-se ja a ser estudiats amb altres animals, entre ells els insectes.
Mm-hmm, molt bé. I, per tant, el que sí que, diguem, en humans, com deia, no?, que s'han especificat aquests mateixos gens adaptats al cos en el que ocupen, no? Els humans no fem la metamorfosi, no? És evident que no la fem, però potser és algun dels processos del càncer, no?, com deia.
Bueno, els humans no fem la metamorfosi, però també passem per etapes diferents, que uh-huh. estan controlades per hormones. Nosaltres tenim una etapa infantil, s'arriba a la pubertat, que depèn de moltes hormones, de la mateixa manera que la metamorfosi, i d'aquí surt un adult. Llavors, és evident que els processos han canviat, però hi ha una base que es manté. I moltes vegades el que passa amb coses com els tumors, que ja us deia, no és tant que els tumors facin servir gens que no són, entre cometes, bons, sinó que fan servir gens en llocs i en moments que ja no haurien de ser actius. Llavors, si bé durant tot el creixement nostre tots els gens que estimulen la proliferació han de ser actius perquè permetin que l'infant vagi creixent, de la mateixa manera, aquests gens s'han de parar en els teixits un cop l'adult ha arribat al seu estadi. I si això falla, podem tenir sobrecreixements que poden estar a la base d'algun d'aquests tumors. O sigui, tens tota la raó, nosaltres no fem metamorfosi, però de nou, hi ha uns processos bàsics de creixement, de proliferació celular, de diferenciació, que són comuns a molts dels animals.
Mm-hmm. Perfecte. Com explicava a l'inici, aquest estudi està fet, l'han liderat des de l'Institut de Biologia Evolutiva, amb la col·laboració vostra des de l'IRB. Una mica, quin ha sigut el paper de cadascun dels instituts en aquesta recerca?
Mira, l'Institut de Biologia Evolutiva, com el seu nom indica, està més focalitzat en comparar diferents tipus d'animals. I en aquest sentit, ells han comparat insectes que són bastant diferents, com les paneroles, cadelles i les mosques. Uns tenen una metamorfosi completa, mentre que els altres no tenen aquest procés. Llavors, ells el que hem vist és que aquests mecanismes estaven molt ben conservats. Nosaltres hem fet més la part d'estudiar com aquests gens podien afectar més el desenvolupament de tumors, que, de nou, nosaltres podem induir tumors en els insectes per veure aquests tumors en els insectes com es comporten respecte a drogues o respecte a modificacions gèniques. I aquesta ha estat una mica la base de la col·laboració, poder, diguéssim, des de les dues aproximacions, arribar a poder unificar una mica el paper que aquests gens tenen en l'escala evolutiva.
Mm-hmm. Molt bé. I ara, pensant en la investigació, diríem, en la lluita contra el càncer, exactament aquest descobriment que heu fet, o aquest estudi, diríem, com s'aplicarà de manera a la pràctica o es podrà aplicar en aquesta investigació, concretament?
Sí. No, jo, la primera cosa que jo vull dir és que jo crec que hem d'anar una mica en contra d'aquesta idea. Si jo llegís el diari, diria, com és que el càncer no es cura si cada dia hi ha descobriments sobre el càncer? I la gent tindria raó. Bàsicament, el que nosaltres estem fent és entendre millor com aquests tumors i diferents tumors, perquè el càncer són moltes malalties, com aquestes malalties s'originen i es produeixen. Això, moltes vegades, no té una translació directa en quins medicaments i en quines solucions es poden trobar. Això va incrementant el nostre coneixement i llavors, a partir d'aquest nostre coneixement, són més els clínics i els metges els que són capaços de veure doncs, si això que aquesta gent ha trobat pot tenir un paral·lelisme i pot ser aplicable o no. En el nostre cas, no hi ha una aplicació directa, però sí que, com et deia, hi ha molts estudis que ara comencen a generar aquests tumors per, sobre aquests tumors, aplicar medicaments que ja estan autoritzats pel càncer a veure com afavoreixen o no. I permeten, en aquest sentit, fer moltes més proves clíniques amb uns animals molt menys costosos i menys amb efectes secundaris, com poden ser mamífers o ratolins o així, per fer un primer acriballatge de veure quines d'aquestes drogues podrien afectar o no després un càncer. Llavors, repeteixo, no hi ha una translació directa entre el que hem vist i un tractament que es pugui fer demà, però sí que tot això està bastint les bases d'un coneixement que ens permet eventualment arribar a aquesta aplicació terapèutica de diferents productes.
Mm-hmm.
No sé si m'explico.
Sí, perfecte.
Coses...
No, i tant. De fet, ara anava a dir-li que això és una mica com aquella teoria que es diu de les guerres, no? Que es diu per derrotar el teu enemic primer l'has de conèixer bé, no? Doncs segur, primer hem de conèixer bé el càncer per després trobar la manera de derrotar-lo.
Absolutament. I per altra banda també ser conscients, i això els metges són els primers que ho diuen, moltes vegades sabem que hi ha coses que funcionen i encara no sabem ben bé per què funcionen. Llavors, clar, més enllà que funcionin, si a sobre podem saber per què, les podem acabar optimitzant. Mm-hmm. No hi ha cap medicament que no tingui efectes secundaris, perquè estàs afectant moltes coses. L'objectiu, evidentment, és arribar a ser uns medicaments com més específics, millors, i amb menys efectes secundaris millors. I per tant, aquest coneixement és necessari per a aquest procés.
Perfecte. Doncs moltes gràcies, Jordi Casanova, investigador en biologia de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona, per atendre'ns.
Molt bé, de res.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Continguts en xarxa.